El matí a quatre bandes, amb Toni Marín.
Les 10 i gairebé 7 minuts. Aquí estem, a Ràdio 4, el matí a quatre bandes, en aquesta jornada en la que hi ha notícies esportives realment molt, molt, molt importants. Ferran Espada, què tal? Bon dia, Ferran.
Bon dia, Toni.
Bon dia. I Gonzalo de Martorell, què tal, Gonzalo?
Bon dia, també.
Avui és un dia en el que hi ha un tema, hi ha dos temes, per ser justos, no? Perquè, evidentment, hem de parlar del Campionat del Món de Natació i el que estan fent aquestes noies, que és impressionant, Ferran, no? Ho dèiem abans, no?, amb l'Antonio Franco i amb el Joaquín Lorente, que les veus actuar i dius, però com ho fan, no?
Sí, totalment impressionant. I si tenim en compte tot el que ha passat, ho comentàvem amb Gonzalo abans d'entrar a l'estudi, o sigui, mantenir-se en l'elit com s'estan mantenint, fent els podis que estan fent, les plates i les bronzes que estan aconseguint, em sembla increïble.
Sí.
De fet, jo, Toni, penso que estem en el millor moment de la història de la natació catalana de bon tros. Però
ara?
En aquests moments, sí.
En aquests moments, per sobre de l'època Gemma Bengual?
Jo crec que sí.
I per què?
En la natació, en el seu conjunt, eh?
Uh-huh.
Natació, perquè la natació sincronitzada, com dius tu molt bé, des de l'època de la Gemma Bengual, tenia una potència extraordinària. Però en aquests moments han explotat en altres àmbits nedadores tan impressionants, jo crec que de les millors del món, com Mireia Belmonte, per exemple,
sí.
Com el waterpolo femení. Vull dir que sobretot en la part femenina, jo crec que estem en l'elit de l'elit, sense cap mena de dubte. Vull dir que tan complert, és veritat que en natació sincronitzada sempre havíem destacat, però tan complert, la natació, sobretot femenina en el seu complert, jo crec que vivim un moment històric i probablement irrepetible, perquè per el que m'arriba, per exemple, de la situació del Club Natació Sabadell, que està en una situació força crítica com a conseqüència de la crisi, de les baixes de socis, etcètera.
Ja.
Costarà d'aguantar.
Germà García, què tal, Germà? Bon dia.
Què tal, Toni? Bon dia.
Com t'ho estàs passant? Amb el campionat bé, no?
Sí, molt bé, molt bé. Ben organitzat, de moment. Cap problema. La premsa molt ben tractat, tot s'ha de dir.
Sí.
Perquè quan a vegades ens tracten malament, i que és prou sovint, doncs les vegades que tens totes les facilitats...
Escolta,
per poder
agraïm-ho, tens tota la raó del món, agraïm-ho.
Sí, home, clar.
Escolta'm, Germà, estàs d'acord amb el que estava dient el Ferran, tu que estàs seguint de prop aquests campionats?
Sí, totalment d'acord, sobretot per això últim que ha dit, dels equips petits que els hi costa tirar endavant. Fixeu-vos que quan va acabar els Jocs Olímpics de Londres, quan la Mireia Belmonte es va plantar al seu club per demanar-li un increment de la seva fitxa, clar, els va posar amb una tesitura que era pràcticament inassumible per part del club, perquè, clar, això significava pujar quotes, significava anar contra el soci, i vull dir, hi ha coses que no són compatibles, no?
Ja.
Estic bastant d'acord amb això.
I creus que efectivament estem en un dels millors moments de la natació, sí?
Sí, sens dubte, i sobretot parlant de la sincronitzada, sens dubte.
Perquè és al·lucinant, tu les vas veure, no? Estaves allà, vull dir, no?
No, jo estava en el waterpolo, estava a les piscines Bernat Picornell, però anava escoltant el que ens comentava la Marga Lluc, també, que era la que estava fent la transmissió, i home, i en efecte, sembla ser que podria haver fregat una miqueta la medalla de plata, jo no la vaig veure, però segons diuen, i pels xiulets que també vaig escoltar de fons que arribaven des del Palau Sant Jordi, que possiblement haguessin pogut fer alguna cosa més, i que va ser potser millor també la preliminar que no pas la final.
Ja.
Però, clar, és que tens davant les russes i les xines, i avui estem en tres quarts del mateix, eh? Acaba de començar la competició del solo lliure, on tenim a la Ona Carbonell, va marcar una... veurem què és el que marca en aquesta prova, però que també apunta que pot aconseguir medalla, i on hi ha possibilitats de medalles aquesta tarda a partir de les 7 en l'equip tècnic. En el preliminar van ser terceres una vegada més, russes, xineses, i després venen les espanyoles, com sempre, i aquí també tenim una possibilitat de sortir a medalla per jornada en la sincronitzada. Per tant, és el millor moment, sens dubte.
L'objectiu de partida eren 7 medalles, no, Germà?
Eren, sí, totes les proves en les que hi participen.
O sigui, doncs mira, de moment anem bé. Germà, una abraçada i moltes gràcies.
A tu.
A cuidar-se molt.
Adéu, igualment.
Aquest és un dels grans temes. Després tenim l'altre, Gonzal, no?, que és la substitució de Tito Vilanova. Quina història, aquesta?
Doncs, home, jo crec que hi ha coses que, com molt i com és natural, superen la rivalitat, i crec que tots estem d'acord, culers i no culers, amb enviar-li una abraçada i donar-li molts ànims al Tito Vilanova. I si em permets, jo et diria que a través del Tito Vilanova, a totes aquelles persones anònimes que estan lluitant contra aquesta enfermedad, i de la que sembla que només ens en recordem quan algú diguem-ne, popular, doncs...
Ens
pica una mica la memòria, no? I en aquest sentit jo crec que l'única cosa positiva, l'única que té aquesta trista notícia del Tito, és això, que ha servit, doncs, per recordar-nos que contra el càncer no hem de baixar la guàrdia ni un minut, no? Uh-huh. Sigui com sigui, doncs, òbviament, jo crec que ja tots estem d'acord, una abraçada en el Tito, a la seva família, a la família Culé, una pèssima notícia que esperem, doncs, que serveixi aquesta retirada temporal del Tito, sigui això, temporal, que serveixi per recuperar-se de veritat i, escolta, que només és futbol, que només és un entrenador de futbol, que l'important és la persona i que, escolta, que endavant a lluitar.
D'això ens hauríem de recordar sempre, no? Sí, és a dir, sempre, el que passa és que només en determinats moments és quan a un les coses li queden clares, no, Ferran? És que és evident,
jo,
no?
Jo crec que aquesta és una malaltia que quan colpeja qualsevol dels nostres entorns, sigui familiars, sigui d'amistats, sempre un cop molt dur. I, òbviament, quan són personalitats tan populars com Tito Vilanova, però recentment també l'admirada companya Concha García Campoy també l'hem perdut per una malaltia d'aquest tipus, sempre és un cop. Ara, jo avui he escrit a la contra que no sé si aquesta malaltia sap amb qui tracta. Vull dir, amb Tito Vilanova ho tindrà cru, eh? Perquè és un dels tios més lluitadors, vull dir, més de pedra picada, vull dir, que lluitarà amb dents i ungles fins... Bueno, i jo estic convençut que ho ha de superar i al final la banqueta del Barça és el menys important, que es recuperi i el que volem és això.
Això és evident i jo crec que això ho tenim tots super present. Deixeu-me que introdueixi altres històries. Gonçal, quina mania li tens a Guardiola, eh?
Sí.
Sí. Bueno, això és un tema ja per si, però vaig llegir el teu comentari al Facebook fa un parell de dies quan deies que ni... parlant de Vilanova podia deixar de parlar d'ell mateix, deies, no? Em sembla que era?
Bé, jo crec que sí.
Perdona, perquè el Facebook és un mitjà de comunicació.
No.
Per tant, si ho dius al Facebook ho puc reproduir aquí, no?
Evidentment, i soc molt conscient, a més, de quan ho poso. Jo no faig com aquests que tuitegen xurrades i després se n'empenedeixen.
Val.
Jo no. Jo el que escric ho assumeixo i em sembla que el Guardiola, doncs, la mala notícia l'ha agafat una mica a contrapeu, just després de tot el que havia passat, l'ha deixat en evidència, està intentant...
Sí, també és mala sort, eh?
Vull mala dir... sort.
No, veure, jo vaig dir des del principi, Toni, jo vaig considerar aquella roda de premsa un greu error, no pas perquè sapigués el que anava a passar.
Ho recordo perfectament.
És obvi que doncs, però estic molt d'acord amb el Gonçal. O sigui, jo entenc que després de tal com han anat les coses, Guardiola tenia una certa necessitat de rectificar aquest error.
Sí.
Però, home, no cal que diguis que és una gran patacada per a tu, no sé, per a tu, per a tot el barcelonisme, per a tot
el
malalt
de futbol,
és un altre,
eh?
I el malalt és un altre.
No, la jugada és evident que li ha sortit fatal, eh?
Sí,
aquesta història li ha sortit fatal.
Però més enllà d'això, a veure, un tema de mania. No es tracta simplement de que... Com que jo soc pericol a tres culers, no. Vull dir, hi ha coses que van una mica més enllà d'això. A mi Guardiola sempre m'ha semblat una persona que estava fent un paper. No em va semblar mai una persona transparent, sempre em va semblar que aquest paper que havia assumit de gendre ideal, doncs era impostura i era postureo, que es diu ara una paraula que s'ha posat de moda, que era postureo, i segueixo pensant, i a més jo crec que a més els fets doncs, a poc a poc estan obrint els ulls a molta gent que fins fa 4 dies el consideraven el referent moral de Catalunya, però escolta, que ni abans era tan bo ni ara és tan dolent, simplement és, i també ho vam comentar aquí mateix no fa massa, només és un ser humà, és a dir, amb els seus defectes i les seves virtuts. Probablement l'error va ser d'aquest establishment culer que el va aupar a referent moral de Catalunya massa ràpid.
Mira, jo que per una pura qüestió professional, o sigui, la meva professió m'ha donat l'oportunitat de tractar els dos, jo no sé fins a quin punt, no li trec cap culpa, però no sé fins a quin punt aquesta superioritat moral que se li atribuï a Guardiola és responsabilitat seva, responsabilitat d'un
entorn. Una mica de tots, diríem.
Jo crec que ell, en part, hi ha contribuït una mica, o com a mínim ha deixat fer, diguéssim, i a mi simplement, jo el respecto molt, és un grandíssim entrenador, però crec, m'agrada més l'estil de Tito Vilanova, que és una forma de tenir valors diferent, no? Val. És una forma de tenir valors sense tenir-los.
Escolta'm una cosa, si alguna cosa ha demostrat el Ferran Espada cada setmana al programa és que és un home ben informat. Bueno. No? O sigui, que com a director que és d'un diari esportiu... Sí.
A diferència doncs, del seu company de tertúlia...
A diferència de l'altre, del Gonçal de Martorell...
Que és un indocumentari.
Efectivament, no?
Depèn dels terrenys.
Efectivament. Escolta'm, Ferran, a veure, qui serà el nou entrenador del Barça? Va, que tu ho saps tot.
No, de veritat que no ho sé, però és evident que per mi i jo crec que només poden ser dues persones que són, està publicat avui no estic ara donant cap primícia que són en Tata Martino o en Luis Enrique. Jo personalment crec i em consta que la voluntat del club seria la de Luis Enrique, sí, per molts motius, perquè coneix molt bé la casa, perquè no només va jugar sinó que va entrenar tres magnífiques temporades amb el Barça B, I coneix molt bé el sistema, vull dir, crec que seria ideal Luis Enrique. Ara. S'ha de respectar que ell acaba de fitxar pel Celta i bé, si realment no vol deixar una mica en l'estacada del Celta, doncs això s'haurà de respectar.
Jo...
Si finalment s'arriba a un acord amb el Celta satisfactori que permeti Luis Enrique sortir amb la cara alta, perquè ell és un senyor, vull dir, Luis Enrique és un senyor que l'últim que té ganes és de sortir malament del Celta, però si es pogués arribar a un acord doncs en què el, pogués sortir amb la cara alta, jo crec que serà Luis Enrique. Però...
Deixa'm dir-te una cosa, només per xinxar una mica. Si fitxeu Luis Enrique, tindreu un primer entrenador que havia sigut jugador del Madrid i un segon entrenador, el Rubi, que és un fervent i declarat perico. Pues això, per tant, el corcó des de dins ha començat. Però deixa'm dir-te una cosa al tema.
Això vol dir, perdona, Gonçal, sí, que canviarà la teva animadversió cap al Barça?
No,
d'ara,
no, o... al contrari. M'agrada veure l'autodestrucció però... d'aquest club.
No, perdona.
L'autodestrucció. Mira,
ningú té per què renunciar als seus orígens, però estic convençut que igual que Luis Enrique és una de les personalitats, tant com l'etapa de jugador com l'etapa posterior al Barça B, més estimades pel barcelonisme, mai se li va tenir en compte que vingués del Real Madrid, mai se li va tenir en compte res, i se l'ha estimat moltíssim i se l'estima, estic convençut que Rubi li passarà...
Òbviament, era, ja dic que era per xinxar, eh?
Respectarem el seu origen periquito, perquè, escolta'm, ningú és perfecte, però...
Tothom es neix amb el pecat original. No, òbviament era una butat per xinxar, però sí que hi ha una cosa respecte, i aquesta sí seriosa, respecte al tema Luis Enrique, i que té precisament en el Rubi de protagonista, perquè una de les coses que s'està negociant és que el Rubi passés a entrenar al Celta de Vigo. Nosaltres et prenem l'entrenador, però en contraprestació et deixem el nostre segon entrenador. Quin problema hi ha? Que el Rubi aquesta opció no la veu massa content, no està massa content. Perquè, clar, ell va deixar el Girona per anar al Barça, yeah, no per anar al Celta de Vigo, amb tots els meus respectes amb el Celta, que és un club entranyable i d'un nivell molt similar a l'Espanyol. Bueno. Però, òbviament, no és el mateix deixar que ell va deixar el Girona per anar al Barça.
Tenim el Rubi amb nosaltres, però no és el Rubi que dieu. Tenim el Josep Maria Rubi amb nosaltres ara mateix, que està a la roda de premsa. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, Toni, què tal? Bon dia.
Roda de premsa de Carles Puyol aquest matí?
Sí, després de l'entrenament que ha començat a les 9, una sessió preparatòria després d'haver-li donat tot el cap de setmana a festa als jugadors del Barça, que està siguent dirigida pels ajudants de Tito Vilanova, el Jordi Roura i el propi Rubi, uns ajudants que en cap cas sembla que hagin de ser alternativa al propi Tito Vilanova en aquesta ocasió. Després d'aquesta segona recaiguda, el que sembla bastant clar és que el Barça s'hi fitxarà un nou entrenador.
Hi ha alguna cosa, alguna travessa per aquí? Es diu alguna cosa, Josep Maria?
Totes les que vulguis.
Totes, no?
Totes les que vulguis, però totes centrades en dos noms, en el Tata Martino i en Luis Enrique. El que sí que sembla prou evident és que avui ha de ser el dia clau. Avui, si no hi ha gran sorpresa, s'hauria d'anunciar el nom del nou entrenador del Futbol Club Barcelona perquè fos presentat demà mateix, i qui sap si per dirigir l'equip dimecres en l'amistós del Morbo, en l'amistós que el Barça ha de jugar al camp del Bayern de Múnich, de Pep Guardiola.
Jo ho dubto, això.
Massa ràpid, oi?
Massa ràpid. Jo crec que en el partit del Morbo, que deies tu, a Múnich aniran en Roura i en Rubi.
Escolta, i podria ser que hagués allò que es diu en castellà un tapado?
Què vols dir, un tapado?
Un tercer nom.
Un tercer que ningú no se l'espera.
Que ningú se l'espera.
Jo no ho descartaria per res, tenint en compte com actua la direcció esportiva del Barça amb Andoni Zubizarreta al capdavant, i abans també amb el Xiqui Begiristain. Sense anar més lluny, jo crec que ningú havia apostat per Tito Vilanova com a successor de Pep Guardiola.
És veritat que va ser una gran sorpresa.
Una gran sorpresa, quan es va saber, cert.
Com va demostrar, diguéssim, com de boquiaberts van quedar tots els periodistes a la sala de premsa, que jo hi era. Però a mi se'm fa difícil. Se'm fa difícil perquè després de la substitució de Pep Guardiola sí que s'ha establert un codi en el que l'entrenador ha de ser algú que conegui aquest sistema i que es pugui adaptar bé amb aquest sistema.
Això us volia preguntar justament per aquest tema, perquè Sandro Rosell l'altre dia això
no
va dir molt
tant,
clar, no?
No,
o sigui, va dir que havia de continuar, hauria de ser una persona que s'adaptés a l'estil de joc del Futbol Club Barcelona. I arribats aquí, la pregunta és si aquest home, no parlo de Luis Enrique, parlo, evidentment, de l'altre nom...
Del Tata Martino.
Gràcies, Gonçal, de Tata Martino. Doncs si aquest home, efectivament, entraria en el que seria la dinàmica del joc del Barça.
Totalment. Si m'ho preguntes a mi, jo penso que totalment, amb alguns peros, eh? Vull dir, jo crec que el punt feble de Gerardo Martino és el fet de la poca experiència europea. Vull dir, hem de tenir en compte que és un grandíssim entrenador i va ser un gran jugador, però que com a jugador només va estar
al Tenerife.
Al Tenerife i ben just una temporada, vull dir, aquell Tenerife de l'època de Cruyff com a entrenador del Dream Team. Clar, és tot el seu pas per Europa. Com a jugador, una temporada en el Tenerife i ben just. Vull dir que això sí que és un dels dubtes que jo tinc. Però en relació al sistema del Barça, cap mena de dubte.
I, a més, és una persona que té una excel·lent relació personal i, per tant, esportiva, perquè això es reflecteix en el camp, amb Messi, amb Leo Messi.
Ell és un deixeble del que anomenem carinyosament Loco Bielsa, de Bielsa, i és un deixeble, jo crec, que a més avantatjat, perquè té molta més flexibilitat que Bielsa, però en canvi és molt metòdic, coneix molt bé aquest tipus de sistema de joc, de control de la pilota, del joc d'atac a partir d'això, del control de la pilota, i jo crec que per això no hi hauria cap problema. Altra cosa és la falta d'experiència en competició europea.
I la falta d'experiència respecte al club. El Barça és un club molt peculiar que fagocita constantment protagonistes, fins i tot els ídols més ídols de la seva afició, i a mi això sí que em genera més dubtes que no la capacitació tècnica que tingui el Tata Martino.
Tot i que després del Tenerife va jugar al Barcelona. Va ser que era el de Guayaquil.
Un altre Barcelona, aquest. Escolta'm, Josep Maria, per què fa roda de premsa Puyol avui? Se sap alguna cosa o no?
No, senzillament perquè després dels entrenaments sempre tenen els mitjans de comunicació, o normalment tenen els mitjans de comunicació, un jugador, i el primer jugador jo trobo encertat, després de comunicar-se la renúncia de Tito Vilanova i també els motius d'aquesta renúncia, jo trobo molt encertat que sigui el capità.
Molt bé.
Lògic.
Josep Maria, no t'entretenim. Una abraçada forta, com sempre. Moltes gràcies.
Un altre per vosaltres.
Josep Maria.
Adéu, bon dia.